passen 4 minuts de les 11. I és el moment d'actualitzar-nos, quan ja en passen 5 de les 11, per saber tot el que ha passat mentre fèiem tertúlia aquí al Via Lliure. Josep Moragues, bon dia. Mariona Martínez, bon dia.
Bon dia.
Laia Mòdol, bon dia.
Bon dia.
Continuem molt pendents del temps a Catalunya. Aquest cap de setmana l'onada de calor està fent una revifada important. Avui està previst que les temperatures s'enfilin més enllà dels 40 graus. Laia Mòdol, quines temperatures tenim a aquesta hora?
Doncs ara mateix tenim temperatures que ja superen els 37 graus a Cabrils, per exemple, al Maresme i a Cabanes, a l'Alt Empordà. També els 36 a Roses, Portbou, la Bisbal d'Empordà, el Pantà de Siurana, el Priorat i en alguns punts de la ciutat de Barcelona. I els termòmetres s'enfilaran fins a màximes que en general es mouran entre els 35 i els 40 graus i se superaran aquests 40 graus en punts de l'Alt Empordà, la Catalunya Central, la Conca de Tremp, el Pla de Lleida i les Terres de l'Ebre, que és on tindrem les temperatures més altes amb màximes de fins a 43 graus.
A més, estem en risc extrem per incendi a 13 comarques del nostre país. Hi ha 11 espais naturals tancats. Pel que fa a la prevenció de focs, els experts adverteixen que Catalunya està fent els deures però que les mesures no són suficients.
El director del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, Antoni Tresovares, ha advertit que el percentatge de terra que gestiona l'administració encara és massa poc.
Del que creix cada any als nostres boscos, només s'està tallant, s'està gestionant un 30%, i això es va acumulant cada any. Els darrers 25-30 anys doncs, ha crescut la superfície forestal, és a dir, superfície agrària, que s'ha anat tendint a forestal, un 15%. S'està fent un plantejament molt seriós per revertir tot això, però caldrà també doncs, fer un plantejament més ampli.
Tresovares també ha dit que cada cop hi ha menys zona d'activitat agrícola i això genera autopistes senceres perquè els focs avancin. I ha afegit que hi ha un 65% de terra a Catalunya on s'hauria d'augmentar la inversió.
I a aquesta hora també estem pendents de l'aeroport del Prat, ho dèiem fa un moment, on continua la vaga del personal de terra. Ja s'han cancel·lat alguns vols i també hi ha retards a causa de les aturades dels treballadors. Última hora des de l'aeroport del Prat, Josep Ferrer.
Els serveis mínims s'estan complint estrictament i això fa que els viatgers de les 150 de vols que Menzies assisteix avui a l'aeroport de Barcelona no tinguin problemes per fer els tràmits per poder accedir als avions. Ara bé, la vaga sí que alenteix alguns dels processos com la recollida d'equipatges on els viatgers han d'esperar més del compte per recuperar-los. José Antonio Ramírez és responsable d'aeroports d'UGT.
I almenys personal, amb totes les normes actives de seguretat que s'han de tenir a l'aeroport, evidentment, s'endarrereix tot una mica. És primera hora, és veritat que el dia és ben llarg, veurem si hi ha un efecte dominó o no. No és el nostre interès que hi hagi doncs, una mancança d'atenció als avions, però evidentment el que farem sempre és respectar tota la normativa.
Segons UGT, els 4 vols que British Airways ha cancel·lat en destí i retorn de Londres són per la vaga. Pel que fa al primer torn de vaga dels treballadors de l'empresa d'assistència a terra de Ryanair, gairebé tots els vols han sortit en retard d'entre 20 i 30 minuts de mitjana.
Gràcies, Josep, des de l'aeroport del Prat, pendents, per tant, durant tot el matí d'aquesta vaga de personal de terra que afecta a l'aeroport del Prat, també a Girona, però amb poques afectacions. Zelensky, mentrestant, que anuncia que dilluns es reunirà amb Donald Trump a Washington. Es tornarà a trobar 6 mesos després de l'última trobada a la Casa Blanca, on tots dos presidents es van tirar els plats pel cap.
Sí, el politòleg especialitzat en l'espai exsoviètic Abel Riu ha afirmat que la reunió amb Putin d'aquesta matinada ha sigut un pas enrere pels Estats Units i un joc de malabars diplomàtic. I ha afegit que el president nord-americà n'ha sortit malparat.
Té un punt gairebé d'humiliació pels Estats Units i per la figura de Trump especialment, en tant que projecta una impotència bastant curiosa, tenint en compte que és la principal potència, paradoxalment, militar del planeta.
El politòleg no ha descartat que hi hagi una cimera a tres bandes amb Putin, però qüestiona quines seran les condicions d'aquesta reunió.
Mariona Martínez, Laia Mòdol, fins ara.
Fins ara.
I quan passen 9 minuts de les 11, Moragues, a partir d'ara fins les 2, què ha de passar al Via Lliure?
Mira, de seguida tindrem aquí el Anton Roig per parlar-nos, com cada setmana, de literatura catalana i ens portarà fins al Canigó perquè parlarem de Jacint Verdaguer.
¿Para qué lo voy a leer? Si luego al tercer párrafo o al segundo ya no me acuerdo.
Ja passa. Això passa. I, sí, sí, passa. A tot just després entrevistarem a l'historiadora de l'art, Maria Garganter, que va fer el pregó de les festes de Gràcia i també ha escrit el llibre Santificaràs les festes.
Los días festivos serán fiesta, pero los del resto de los días hay que trabajar.
No falla, mai, els festius. General?
Sí, sí que és veritat que ahir, dia 15, tu vas treballar.
Jo vaig treballar ahir.
Jo també. Va, a partir de les 12, més enllà del Santificaràs les festes amb la Garganter.
Passarem pel cinema a la fresca amb la Belén Lago i el Víctor Rodrigo per recomanar-nos les estrenes d'aquest cap de setmana.
Us diran...
Uf, sempre fan això, la crítica. Tot plegat en l'onada de calor més intensa del que portem d'any. Per això ens preguntarem què passaria si a Catalunya arribéssim als 50 graus.
El invierno siempre hace frío y en verano siempre hace calor.
No falla. Tot molt obvi avui, oi? I remataremamb la Zoé Ribaudí com a monitora del seu casal d'estiu particular.
O tenia ja nois tintals de macrumin, és que m'estic ofegant.
Esperem que no s'ho fegui.
Hem de rescatar la maroteca de la Zoé. Gràcies, sí. Moragues.
A tu.
Passen 10 minuts de les 11.
Via Lliure, amb Arnau Mañé.
La moda crea moments únics i ara n'és un d'ells. Aprofita els últims descomptes de la Roca Village en les teves marques preferides. Torna a la sofisticació i descobreix les noves tendències d'Armani, Cold Culture i Tommy Hilfiger. Viu les millors experiències al Village de dilluns a diumenge. Tornar és l'excusa per tornar a la Roca Village, empresa col·laboradora de la 37a Copa Amèrica a Barcelona.
Últimes setmanes d'Univers Goya. Entre la llum i la foscor, el Centre d'Art en Manlleu.
Un recorregut únic que uneix obres d'art originals, objectes històrics i un espectacular desplegament tecnològic.
Descobreix el Goya més desconegut a través de la sala immersiva, la realitat virtual i instal·lacions d'arts digitals.
Univers Goya. Entrades a centremanlleu.com. RAC1, emissora oficial.
A Caprabo podríem convidar-te al cinema. En comptes d'això, et donem un club ple d'estalvi. Aquest dissabte 16 d'agost a Caprabo i Caprabo a casa tens un 25% de descompte en begudes acumulat a la teva targeta. Més informació a caprabo.com. Qui et vol bé, et farà estalviar. Caprabo.
Escolta, sóc al súper del Corte Inglés i quines ofertes! 3 sobres de talls ibèrics, 50% raça ibèrica, Sierra Leales, surten a 29,90 euros. Vaja, cada unitat surt a només 7,30 euros. I crec que m'enduré un bidó de 5 litres d'oli d'oliva verge extra Cosur, que està només a 21,95. Molt bé, no?
Supercor i Percor i Supermercat El Corte Inglés. Què necessites avui?
A la botiga web i app.
Mulla't aquest estiu amb Kia i demana'ns més ofertes. Refresca't amb condicions especials. Entrega immediata i avantatges extra només aquest mes. Però afanya't, l'estiu no espera. I les unitats són limitades. Consulta en condicions a kia.com o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
Soy Carlos Arguiñano. Si quieres un nuevo rico, 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 aprovecha estas ofertas.
Ara a Lidl 400 grams de pop cuit per 11,99. T'estalvies 3 euros. I amb Lidl Plus triomfes. Contra cuixes de pollastre per 2,45. T'estalvies un 14%. Lidl, marca la diferència.
Quan tornes de vacances, l'única cosa que t'endús de record és la sorra. A les xancletes, sorra. Al biquini, sorra. A la motxilla, sorra. A la cartera, el cupó extra de Nadal de l'11. Ja està a la venda el cupó extra de Nadal de l'11, amb 90 premis de 400.000 euros i més d'un milió de cupons premiats. Aquest estiu, endú-te'n alguna cosa més que sorra a la cartera. Emporta't el cupó extra de Nadal de l'11.
11. Ara i sempre, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
A RAC1, Via Lliure. A l'estiu, dissabte i diumenge, de 9 a 2, amb Arnau Mañé.
2 minuts i serà 11:45.
L'actriu secundària, quan s'obre el taló, reforça caretes dels primers actors. Sortida del somni d'una nit d'estiu, nativa d'Olesa, en plena passió. Com Rita Moreno, seguint el vaivent, divina comèdia amb la primera dent. Cumple una rialla des de petitona, entre mar i cel, i et veu i no et mira.
I amb aquesta banda sonora, si sona és perquè arriba... Pep Antoni Roig, què tal, Pep? Bon dia.
Bon dia, Arnau.
I arriba, per tant, Literatura en Xancletes, aquí al Via Lliure de RAC1, una setmana més per parlar d'algun autor o autora de la literatura catalana del nostre país. Avui, crec que un nom important, després que la setmana passada féssim Santiago Rusiñol, hem parlat també anteriorment de Josep Maria de Sagarra i de Carme Rodoreda.
Mercè.
De Mercè Rodoreda, perdó, ja no sé què dic. De Mercè Rodoreda. Avui en entrem...
Avui un tòtem dels importants.
Un tòtem que potser passa més desapercebut, que la gent, pel fet d'escriure el que escriu, ara en parlarem, tu creus que potser ha passat una mica més de puntetes, tot i ser un tòtem?
Jo diria que potser en els últims 30-40 anys, potser els joves, diguéssim, no el tenim tan apamat, però ha sigut un tòtem durant...
Clar, però la sensació és que...
Durant dècades.
De Mercè Rodoreda, no sé si ja podem dir el nom, no encara, esperem.
Esperem.
De Mercè Rodoreda, qui més qui menys, això, no? Els últims anys, també els joves, per imposició potser a vegades, però llegeixen Mirall Trencat, llegeixen La plaça del Diamant, però d'aquest autor d'avui no ho tinc tan clar.
Perquè aquest autor és poeta.
Ja.
I els poetes no molen tant o no són tan comercials com els novel·listes, vale? Estem parlant de Jacint Verdaguer.
D'acord, ara.
Mossèn Cinto Verdaguer.
Mossèn Cinto Verdaguer.
Posem-nos d'en peus tots, perquè estem parlant d'un gran tòtem. Un home, imagina't si va ser important, que hi havia monedes, hi havia pessetes amb la seva cara.
Ah, sí, no ho sabia, això, jo.
Jo diria, que és l'únic autor de la història de la literatura catalana que ha aparegut a una moneda, un bitllet. Nosaltres no havíem nascut, em sembla, però vaja. En fi, escolta, abans de començar amb Verdaguer, tu ets excursionista? A tu t'agrada la muntanya?
A mi m'agrada la muntanya, però tampoc és que hi vagi cada setmana, ni molt menys. Hi vaig molt menys del que m'agradaria. Però sí, m'agrada, no grans coses, no grans muntanyes, però sí una bona ruta, de tant en tant m'agrada, sí.
Em sembla que em superes una mica més, perquè jo he de confessar que no ho soc gens.
Gens.
Potser per això m'he hagut de conformar tota la vida en fer excursions d'una altra manera, que és llegir-les.
Ah, bueno.
Sí, avui anirem d'excursió, Arnau. Avui anirem d'excursió, posa't les bambes Gore-Tex.
Som-hi.
Agafa una jaqueteta, perquè aquí comencem un viatge que ens portarà, espero, molt amunt. I quan dic amunt, vull dir, literalment, amunt de tot, cap al Pirineu. Avui el nostre literat de guàrdia és Jacint Verdaguer, que no escrivia a ordinador ni a màquina, sinó que escrivia amb veu de tro i cal·ligrafia de monjo, perquè era mossèn, no? És el poeta que va convertir les excursions en epopeies i les misses en aventures espirituals. Dit això, què en saps tu de Verdaguer? L'has llegit?
Poc. Aquí t'haig de ser sincer, l'he llegit puntualment algun poema, però no m'he llegit, jo què sé, sencer, tot el llibre de l'Atlàntida. No me l'he llegit ni molt menys, puntualment.
No passa res, per això estem aquí. Verdaguer, com ho diria? Verdaguer va ser la muixca del moment. Em permeto dir això, poca conya. O sigui, imaginem-nos una barreja.
Comences molt fort, eh?
Verdaguer va ser la muixca del moment. Imaginem-nos una barreja entre un mossèn de poble, un raper que fa cançons de trap, un poeta romàntic alemany i un coach espiritual de TikTok. Hòstia. Tu fot tot això dintre una coctelera, remena-ho i et surt Jacint Verdaguer i Santaló, que va néixer a Folgueroles l'any 1845 i va morir a Vallvidrera el 1902, després parlarem del seu enterrament. És un home que va passar de viure en l'Osona rural del segle XIX a ser el poeta nacional de Catalunya, viatjant en transatlàntic, recitant davant de reis d'Espanya i provocant escàndols de portada a La Vanguardia.
És veritat que la muixca molts escàndols no provoca, no sé si seria més aviat un Lamine Yamal,
bueno,
que últimament
una mica Lamine
apareix a les portades, com dius, de La Vanguardia o d'altres diaris.
Mira, té una cosa en comú amb Lamine. Lamine Yamal, no sé si ho recordes, un partit de Champions que el Barça va jugar a la tarda, el partit es va aturar perquè era durant el Ramadà, i Lamine Yamal, en el moment en què va caure l'últim raig de sol a Barcelona,
va anar
a veure aigua. És una cosa superpoètica, no esperar que caigui l'últim raig de sol. Doncs Verdaguer amb Lamine Yamal té aquesta cosa en comú, que és una fe tremenda en Déu, en el cas de Verdaguer, en un Déu catòlic, no? Va ser ordenat capellà de ben jove, però mai no va deixar de ser també un aventurer de la paraula. I des de jovenet escrivia poemes, llegia clàssics llatins, i es va fer famós amb una obra que abans has esmentat i que segurament avui ningú no llegiria en una sola tarda a la platja, que és l'Atlàntida, no?
Ja.
Verdaguer, jo m'atreviria a dir que era un geni, i com tots els genis, era un geni amb problemes, perquè si bé tenia una connexió especial amb Déu, amb la muntanya, amb la llengua catalana, no acabava de quadrar amb les elites eclesiàstiques ni amb els burgesos que li pagaven les expedicions, diguéssim. Ell no només volia ser poeta, volia ser la veu d'un poble, i aquesta veu la va trobar dalt de tot d'una muntanya molt especial.
M'és igual si hi ha mil poetes, m'és igual si hi ha mil pintors, han comptat tes amoretes, han glorificat tos colors, amorosos de coll lliure, amb adalits...
Què sona, Pep?
Sona Tant me quedarà és una cançó de Jordi Barre. Jordi Barre segurament és el cantautor més conegut de Catalunya Nord. Va morir. Aquesta cançó deu ser dels anys 60-70 i parla de Colliure, parla del Canigó, parla de tot aquell territori, Catalunya Nord, que, aviam, Verdaguer va trobar la inspiració per escriure el seu gran poema allà, fent unes vacances a Catalunya Nord, i jo et pregunto, hi ha alguna cosa més principatina que anar de vacances a Catalunya Nord i flipar-se molt?
És molt habitual, eh?
És molt habitual.
Clar, és com el, sí, el punt neuràlgic de la nació, i que ja és com el relat de la Catalunya del Nord. Sí, molt principatí, tens raó.
Jo confesso que fa 2 anys vaig passar un cap de setmana a Colliure i em vaig tornar tan flipat que vaig fer un 30 minuts sobre el català a Catalunya Nord.
Ah, sí, senyor.
Imagina't, o sigui, sí, doncs a Verdaguer li va passar alguna cosa semblant. El va captivar al cim del Canigó, que a sobre es veu des de tot arreu, a Catalunya Nord. És aquella muntanya amb la corona blanca. Tu hi has estat mai? Tu hi has anat a Catalunya Nord,
sí,
de vacances?
Sí, ara fa molt de temps. De vacances no. Bueno, hi ha una excursió puntual, un dia i mig, fent nit, jo diria que a Perpinyà. Però sí, hi he estat.
Doncs resulta que el nostre poeta va patir tuberculosi. Mm. Això és important dir-ho. No sé si ho saps, és la malaltia preferida dels poetes.
era un clàssic.
Al segle XIX, si volies ser poeta, havies de tenir els pulmons fets caldo.
Mal guanyat el poeta denostat, el poeta capficat que sí, no sí. Tenia tuberculosi.
Ei,
no?
I sense fumar porros, eh? Yeah. O sigui, havies de tenir els pulmons... Doncs bueno, total, li van recomanar anar-se a curar a la muntanya, no? Llavors, ell va anar a Catalunya Nord i va respirar... Li van recomanar dues coses. Primer li van recomanar respirar aire marí. Per això es va posar a fer de capellà per la companyia transatlàntica del marquès de Comillas. I també a fer estades a la muntanya. Per això se'n va anar a Prats de Molló amb el seu amic Jaume Cullell. Això és l'any 1873. I aleshores Verdaguer ja és un poeta bastant important. Et sona l'escàndol dels Jocs Florals?
Sincerament, no. No.
És aquella anècdota que va anar vestit de pagès a recollir el premi. Estem a l'any 1865 i Verdaguer es planta al Saló de Cent de Barcelona vestit amb barretina i 7 vetes per tal de recollir el primer premi als Jocs Florals, que per entendre'ns era com guanyar l'eufòria de l'època, però sense la Marta Torner presentant-ho.
I ell s'hi presenta vestit de pagès.
Per què? Doncs perquè el vestit de festa d'un pagès és la barrentina amb 7 vetes.
Clar.
Ell ve de Folgueroles, ve de Vic, i es presenta al Saló de Cent amb tota aquella tropa de burgesos que parlen castellà, perquè en aquells moments parla castellà.
La gente bien.
Exacte, era finetza. Doncs, bueno, diríem que jo crec que Verdaguer, igual que la Minya Mal, igual que la Muixca, podríem dir que té allò que ara els joves en diuen aura.
Ah,
jo
interessant.
Jo crec que sí. Allà es comença a guanyar la fama. Anys després publica l'Atlàntida, que és el seu primer gran poema èpic, i a part dels viatges transatlàntics d'Espanya a Amèrica, amb la companyia del marquès de Comillas, l'any 1879 acompanya el marquès de Comillas també al balneari de Banys de Palaldà, Catalunya Nord. I és allà on decideix començar a escriure el Canigó.
Muntanyes del Canigó, fresques són i regalades, sobretot ara l'estiu, que les aigües són gelades, que les aigües són gelades.
Marina Rossell cantant... Muntanyes del Canigó.
Marina Rossell, il·lustre penedesenca.
Sí, senyor, de Castellet i la Gornal.
Correcte, correcte. Va, anem al gra, doncs. Què és Canigó? I per què tothom hauria de llegir aquesta obra magna? Canigó va ser publicat el 1886 i és, en paraules del mateix Verdaguer, una epopeia patriòtica i religiosa. Però també és la gran novel·la de muntanya de la literatura catalana. Canigó és un poema llarg, és un poema narratiu, és un poema èpic, però s'ha de llegir com una novel·la, diguéssim, perquè conté una història. No?
És a dir, per molt que sigui en forma de poema, té un sentit novel·lesc.
Sí, té una trama, podríem dir, que ara l'explicarem. Si a la literatura anglosaxona tenen Moby Dick, nosaltres tenim el Canigó. Què és el Canigó? És un gegant majestuós que també ho devora tot, inclosa la innocència dels seus protagonistes. La trama, fàcil. Hi ha 2 germans, Gentil i Guifré, cavallers catalans en l'època de la Reconquesta. Gentil, el jove impulsiu, un dia puja al Canigó i en lloc de trobar-hi un pastor amb cabres, hi troba un poble de fades, que com totes les fades tenen el do d'enamorar-te i fotre't la vida enlaire.
En un tres i no res, enamorat com una mala cosa.
Se n'enamora, oblida la seva missió militar i patriòtica, que és resguardar un punt de defensa, i, spoiler, la cosa acaba malament, molt malament.
Estem parlant al Via Lliure amb el Pep Antoni Roig sobre Jacint Verdaguer, sobre la seva obra magna, que és Canigó. Ens ha explicat una mica o ens ha començat a treure la poteta amb aquesta trama dels dos germans Gentil i Guifré que passa al Canigó, i que jo intueixo que efectivament és un poema un altre cop amb molt de marro i amb molt de problema amorós.
Sí, sempre porto llibres, sí. Una mica de marro. Aviam, Canigó no és només un conte de cavallers amb faldes i bruixes amb corones de flors, és també una metàfora poderosa sobre la lluita entre la fe i la passió, entre l'obligació col·lectiva i el desig individual, entre la fidelitat a la pàtria i la seducció del misteri. I això, deixem-ho clar, és molt més profund que qualsevol triangle amorós de sèrie d'estiu. Estilísticament, Canigó és una orgia de recursos poètics, alegories, personificacions, versos alexandrins que et deixen sense alè, i a més conté un dels passatges més bonics de la literatura catalana, el cant de Gentil, escrit al cim mateix del Canigó. Si mai heu recitat un poema a 2.784 metres d'altitud, sabreu el que és veritablement perdre l'aire. És el cant setè del llibre. Jo personalment crec que és el millor poema que s'ha escrit mai en català. Puc llegir un fragmentet petit?
Endavant.
Diu: amor, amor, on m'apujares? On sou amics? On sou mons pares? I jo mateix digueu-me, on sóc? Digues-m'ho tu, Griselda meva, marmosa estrella del Canigó. I tu ets del cel guspira eterna o sols fantàstica lluerna? Dus a l'infern o al paradís? Més, és aquí tan dolç lo viure, veient somriure ton ull blavís. I què se me'n dona de la terra si et tinc aquí, en aquest cim de serra, més com ens mira el sol naixent. Porta'm vers on surt com poncella que s'esbadella pel firmament.
És realment preciós aquest cant del Gentil, cant de Gentil, escrit directament al cim del Canigó per Jacint Verdaguer, que ara ens ha declinat el Pep Antoni
Aquí
Roig.
Aquí sentim a l'Arnau Tordera, sentim a Obeses cantant aquest poema i dient el gran dístic del poema, que diu: lo cor de l'home és una mar, tot l'univers no l'ompliria. Aquests dos versos juguen a la primeríssima divisió de la poesia europea del segle XIX, a la Champions League, i el poema parla d'això, el poema parla de la impossibilitat de contentar-te amb allò que tens i del calvari de voler sempre més i més i més. És a dir, Gentil constantment vol més, vol més, vol més. I al final diu: el cor de l'home és una mar, és que ni tot l'univers l'ompliria. L'escriptura d'aquest poema mític té dos objectius, crec. Parlar del paisatge pirinenc i, sobretot, recuperar les restes del passat històric gloriós de Catalunya des de la seva fundació. És a dir, Ripoll, Sant Miquel de Cuixà i Sant Martí del Canigó. Diguéssim que el contacte amb el paisatge va ser el que va fer comprendre Verdaguer quines eren les arrels de la seva cultura i la seva llengua. I de l'altra, no oblidar que Verdaguer participa al moviment de la Renaixença, que és des de l'òptica del catalanisme conservador. És a dir, ell el que reivindicava era la Catalunya cristiana com a origen de la nació. Tu, que ets de Vilafranca, suposo que et sona Torres i Bages.
No? Ja, mai tant.
El que fa Verdaguer amb el Canigó són dues coses. Recordar que el país neix en terres que actualment són territori de l'estat francès, molt important això, que se'ns oblida massa sovint, des d'aquí ho reivindico, i recordar que el país neix i s'expandeix cap al sud en aquells temps de lluites contra els sarraïns. Per això Gentil, el protagonista del poema, té la missió de defensar el seu castell, per si venen els moros a atacar, fins que la fada Flor de Neu el sedueix, se l'endú a fer una volteta i, en efecte, l'exèrcit enemic ataca. El moment clau de la conversió, diguéssim, catalanista de Verdaguer és l'any 1881, quan, juntament amb Jaume Cullell, es posa a muntar el sarau del mil·lenari de Montserrat. I buscant els orígens de la Moreneta acaba arribant també als orígens oblidats de Catalunya, que venen de més amunt, del Rosselló. Verdaguer traça llavors una línia de nord a sud que té elevat Oliva com a eix vertebrador. Sant Miquel de Cuixà, Ripoll, Montserrat. I escriu això:
és a dir, el Virolai és de Jacint Verdaguer, sí. Escrit per Jacint Verdaguer, que a vegades també, qui més qui menys, canta el Virolai i no sap ni d'on ve ni d'on va.
Qui no ha cantat el Rosa d'Abril, borratxo amb un got d'aigua de València a la mà en alguna festa major?
Què pensaria Jacint Verdaguer si veiés aquesta estampa?
Jo cada cop que veig un vídeo d'aquests de les Santes de Mataró, sí, i mil persones mig begudes cantant el Rosa d'Abril, sempre penso: Verdaguer, ole tu. Doncs bueno, Verdaguer era el poeta més conegut de Catalunya a finals del segle XIX, tant que ser poeta una vegada el va salvar d'acabar detingut.
El va salvar?
Sí.
Com va anar això?
Mira, ja em dic que Verdaguer era excursionista de pedra picada i de fet el podem considerar com un dels grans iniciadors d'aquesta cosa tan catalana d'anar a excursió a la muntanya per connectar amb una força superior, no?
Per tant, Verdaguer, molt excursionista.
Sí, quan Jordi Pujol diu que ell va entendre quina era la seva missió a la vida des del Tagamanent, amb 7 anys, en el fons està replicant un tòpic verdagarià.
Que Pujol crec que va anunciar un avançament electoral, diria, des de dalt del Pedraforca,
sí,
també.
És una cosa molt verdagariana, això de pujar a la muntanya i cop i volta veus la llum. Total, el 1883, Verdaguer estava fent una travessa pels Pirineus, més cap a la zona del sud d'Occitània, tocant amb l'Aragó i la Vall d'Aran, i era un moment tens a la política francesa. Havia corregut la veu que diversos republicans espanyols, radicals, estaven saltant a França per fer-hi la revolució, i que ho feien vestits de capellà per despistar. Total, Verdaguer resulta que sí que ho era de capellà, i això que estava caminant per les muntanyes del país del Foix, quan dos gendarmes el van aturar, el van començar a interrogar, li van demanar els papers, i saps què el va salvar?
Què el va semblar? Perquè, clar, ell complia tot el perfil que buscaven. Correcte. Un capellà, una persona que en principi es vestia capellà per intentar, deien els francesos, crear la revolució, ell, per tant, tenia tots els números de perdre.
Verdaguer es va excusar dient jo soc poeta, portava sobre un exemplar de l'Oda a Barcelona que acabava d'editar l'Ajuntament de Barcelona.
I això el va salvar?
A la contracoberta hi havia un gravat, una mena de foto, amb la seva cara, i sí, sí, era la seva, no? Total, el seu document d'identitat deia el mateix nom que l'autor del llibre, i els policies el van deixar anar, disculpant-se, i Verdaguer era, per sobre de tot, poeta. Radical, republicà, etc, les seves coses, però era poeta.
Poet.
El van deixar anar.
Poeta, excursionista i viatger.
Viatger empedreït, perquè no només es va quedar a les muntanyes, també va creuar mars, va fer viatges a Cuba constantment treballant per la companyia del marquès de Comillas, i l'any 1886 va fer un viatge que el canviarà per sempre. És un viatge a Terra Santa, i ell escriu en aquest viatge un dietari, que és el dietari d'un pelegrí a Terra Santa. L'esperit Pere Punyetes de Verdaguer és constant i permanent al llarg de tot el volum.
Perdona, deies Terra Santa, vols dir Jerusalem?
Sí.
Sobretot.
El llibre, segons Josep Pla, compta, és el millor llibre de prosa escrit mai en català al segle XIX. És un dietari.
Que et digui això, Josep Pla, home, és una molt bona crítica.
Sí, hi ha una altra característica important en el llibre, que és el ressò interior per tal d'analitzar la cosa exterior. Què vull dir? Verdaguer fa constantment aquella cosa tan catalana de comparar-ho tot en la mesura de casa nostra.
Això a casa nostra, no? Això a sí. Catalunya,
sí,
això...
Tots coneixem el típic que va al Duomo de Milà i diu, no té res a envejar la Sagrada Família. I després se'n va a la Place des Vosges de París i diu, la plaça de la Independència de Girona és més bonica. Jo què sé, jo tinc un amic fins i tot que va anar a Japó i va tornar i li diu, hòstia, ja has provat la carn de Kobe? I diu, sí, però saps què et dic? Prefereixo l'ànec mut del Penedès. Sempre hi ha algú que fa això. Doncs Verdaguer...
Molt agosarats.
Verdaguer fa el mateix i es topa amb paisatges de Terra Santa o d'Egipte i els compara amb Catalunya. En un passatge, fins i tot, diu que les muntanyes de Keops li recorden a les de Montserrat.
Això, perdona, el dietari d'un pelegrí a Terra Santa.
Aquest viatge, Arnau, li marca un abans i un després. Quan torna, decideix que vol viure en la caritat i ajudar els pobres, i comença a dedicar-se als més desfavorits i a fer del moiner. Però la jerarquia eclesiàstica, en lloc de fer-li un aplaudiment, el suspèn de les seves funcions i el titllen d'exorcista obsessionat.
Ja hi he navegat prou per les mars de la terra, de golfos de neguit, d'onades de tristesa. Per què anem en va...
Com acaba tot plegat? Doncs com canta Roger Mas, Verdaguer se'n va al cel, però ho fa ben acompanyat. Concretament, més de 500.000 de persones, ja que es veu que el seu enterrament va ser la primera gran manifestació no oficial, però sí oficiosa, del catalanisme.
Hi ha moltes cròniques o hi ha moltes explicacions de com va ser aquell enterrament.
Va ser tremendo. De fet, hi ha l'anècdota de que Picasso, un jove Picasso, va anar a Vallvidrera a vetllar el cos i va acompanyar el fèretre de Vallvidrera fins a la Rambla. Mira, se'm posa una mica la pell de gallina. Perquè a Verdaguer, de fet, el comencen a matar quan el defenestren al santuari de la Gleva 2 anys abans, li prenen el dret a fer missa i ell es defensa com millor sap, que és escrivint. Escriu les flors del Calvari i en defensa pròpia, una sèrie d'articles brutals per tal d'argumentar la seva posició. El poder mai no el perdonarà i no el reincorporarà a la vida pública, però hi haurà algú que sí que el tindrà sempre present, que és la gent, el poble. Per això, quan mor, tothom surt a dir-li un últim adeu. És més, els mateixos que l'any 1909 cremaran esglésies durant la Setmana Tràgica, 7 anys abans, el 1902, estaran plorant la mort d'un mossèn.
Perquè Jacint Verdaguer suposo que tenia una figura que anava molt més enllà de la figura eclesiàstica, era un patriota, era això, un excursionista més, per tant, tampoc ho podem entendre només com un enterrament d'un mossèn.
I és el gran fundador, a més, del català literari modern, i m'atreviria fins i tot popular en l'àmbit de la poesia, és a dir, els seus versos connectaven amb la gent, fins i tot amb els analfabets. A vegades la rima permet que la cantaré ella se't quedi dintre, no? A mi hi ha una cosa que m'agrada molt, una anècdota que explica el Verdaguer transversal, que és l'any 1936, en ple inici de la Guerra Civil, el període revolucionari a Barcelona, les col·lectivitzacions, els milicians què feien? Doncs perseguir capellans i cremar esglésies, no?
Sí.
Doncs diuen que en un moment donat uns milicians van arribar al passeig de Sant Joan disposats a tirar a terra l'estàtua d'aquell capellà que corona l'encreuament del passeig de Sant Joan amb la Diagonal i el carrer València. Però llavors algú va dir: ep, atureu-vos! Aquest no el podem tirar a terra, que és en mossèn Cinto. Aquest és dels nostres.
És dels nostres, que ho diguessin
els milicians. L'any 1936.
En plena arrencada de la Guerra Civil i totes les revolucions que hi va haver en aquell moment, també a la ciutat de Barcelona, algú va dir: ei, que aquest
no el tirem a terra.
Que mossèn Cinto és dels nostres.
Escolta, t'he portat uns quants deures, com sempre.
Sempre acabem a Literatura en Xancletes amb el Pep Antoni Roig, amb aquests consells, aquests deures del quadern d'estiu del Pep Antoni Roig, relacionats en principi amb l'autor i amb l'obra que avui hem parlat. Avui hem parlat de Jacint Verdaguer, d'aquest Canigó, però vaja, també d'altres obres de mossèn Cinto Verdaguer. Per tant, avui quins deures ens poses?
Primer de tot, el més fàcil, anar al santuari de la Mare de Déu del Món, això és a la carretera de Besalú, trencant a mà dreta, que és on va estar-s'hi Verdaguer en un confinament de 47 dies el 1883. Allà va avançar molt l'escriptura de Canigó. Porteu el llibre, una llibreta per escriure, una ampolla d'aigua, important, o una mistela, si preferiu, vull dir, el que sigui. Allà és el lloc on recitar el cant de Gentil, dalt del cim. És a dir, no s'ha de fer una excursió amb botes de muntanya, si pot arribar amb cotxe. És un lloc apte per tothom, hi ha una estatueta de Verdaguer molt bonica, és el millor lloc del món on llegir aquest poema. Segona cosa important.
Per tant, primera, santuari de la Mare de Déu del Món, primers deures, sí, que ens posa el Pep en aquesta Literatura en Xancletes sobre Jacint Verdaguer.
Segona important.
Segon deures.
Anar a Folgueroles, a la seva casa natal, a
Osona.
Allà a la Casa Museu Verdaguer, que és una delícia, és una meravella. A dins hi ha manuscrits, objectes personals, una exposició permanent sobre l'home que va convertir el català en la llengua dels tirans. Verdaguer no només va ser un gran escriptor, va ser un viatger de l'ànima, un excursionista líric, un sant amb sabates polsoses i un influencer abans que existissin els influencers d'Instagram. I per això poder també que Canigó no és només una muntanya. És una manera d'entendre la vida, com una pujada amb vistes, on a cada revolt hi ha una estrofa. I a mi hi ha una cosa que m'agrada molt del Canigó, que és que la Càmera del Temps de TV3 a Perpinyà, mítica Càmera del Temps,
sí,
doncs té 360 graus d'angle i depèn del dia que volen enfoquen el Canigó i és una delícia estar veient el temps i de cop i volta veure el Canigó i de cop i volta fotre's a pensar en Verdaguer.
Veus?
Perquè Verdaguer està tot arreu, em sembla.
Aquesta a partir d'ara, que quan veieu la càmera del temps de TV3 i aquest cas enfoqui el Canigó, pensareu en el Pep, pensareu sobretot en Jacint Verdaguer i en la seva obra. Per tant, aquestes dues propostes del Pep, anar al santuari de la Mare de Déu del Món i anar a Folgueroles, aquesta casa, Museu Verdaguer, per conèixer més la figura de l'autor, de mossèn Cinto Verdaguer, que avui ens ha vingut a explicar el Pep Antoni Roig a Literatura en Xancletes aquí al Via Lliure. La setmana que ve més, amb un altre autor, que
autora,
ja veurem.
Autora. Setmana que ve, autora.
Per tant, aquesta és la pista. Autora, la setmana que ve, amb més literatura aquí al Via Lliure de RAC1. Pep, moltes gràcies.
A tu. Adéu.